redactado está pensado para que entren los del tsunami y los del CRR.
El redactado está pensado para que todos los hechos que han tenido que ver con el proceso soberanista desde el año 12 hasta el año 23 estén incluidos.
Uh-huh. En la ley no aparece ninguna referencia a los casos de lawfare, que es una de las condiciones que parece que Junts dijo, y a pesar de que ese término sí que aparece en el pacto que había entre el PSOE y Junts, ¿por qué se ha excluido? ¿Tenían miedo de que el Constitucional pudiera tumbar esa parte?
Bueno, el acuerdo político, mire, hemos estado durante semanas haciendo un proceso de diálogo y de negociación que, bueno, pues no se le escapa a nadie, que en ocasiones es complejo, porque es mucho más complejo hablar con el diferente, el que no piensa como tú, pero es imprescindible, sobre todo en Cataluña, con la tensión que se ha vivido en los últimos años. Pues nos hemos sentado con los diferentes, hemos llegado a acuerdos y hemos pedido discreción durante las conversaciones y luego hemos dicho que una vez que hubiera acuerdos serían absolutamente públicos. Así ha sido. Todos los acuerdos a los que hemos llegado con todas las fuerzas políticas, con Junts, con Esquerra, con el resto de fuerzas políticas del país, con todos, se ha hecho público el acuerdo y por tanto todo el mundo ha podido interpretarlos. Ahí, en un acuerdo, al que usted menciona, el de Junts, se hace una referencia, yo creo que muy circunscripta, a que son unas comisiones de investigación donde se ha de analizar si ha existido algún comportamiento que pueda tener alguna relevancia a efectos de considerar pues si esos hechos que pudieran haberse cometido pues pueden tener alguna consecuencia en materia de recomendaciones, que es lo que se hace en una comisión de investigación, como ha pasado siempre que las comisiones de investigación se han celebrado siempre en paralelo a procedimientos judiciales. Bueno, pues bien, ahí es donde se circunscribió esa referencia que usted mencionaba y, claro, en la ley, por supuesto, pues la ley trata de ser absolutamente impecable desde el punto de vista constitucional. Yo creo que lo hemos logrado. Creo que hoy incluso personas que bueno, tenían alguna inquietud, alguna preocupación sobre la ley, les ha quedado claro que la ley es muy sólida, que la ley es constitucional, que la ley va a conseguir el propósito que busca y es, pues de una vez por todas, que no nos lastre el pasado en Cataluña y que podamos mirar al futuro en una nueva etapa.
En las últimas semanas se ha hablado mucho de un texto que nadie había leído y todo el mundo opinaba, incluso desde la judicatura, y se hablaba del lawfare sin que ahora en la ley se mencione el lawfare. Por lo tanto, interpreto que con sus palabras, ministro, la referencia a la lawfare no tiene ningún impacto a nivel jurídico.
No hay ninguna referencia a la lawfare en la ley, como es evidente, ¿no? Porque la ley es pública y todo el mundo ha podido revisarla. Y coincido con usted en que era muy curioso ver opiniones muy sesudas, muy contundentes sobre un folio en blanco, porque la ley y la proposición de ley hasta ayer no se conoció. Bueno, yo espero que ahora, una vez que se conoce la ley, ahora sí es el momento de opinar, tanto los juristas como también desde el punto de vista político, porque es una ley que tiene un propósito político evidente y que es básicamente que podamos abrir una nueva etapa, consolidar la nueva etapa que ya hemos abierto en los últimos años en Cataluña, porque está claro que la situación hoy en Cataluña no es la que era hace unos años, y eso ha sido con un gran trabajo, pues mire, permítame que se lo diga así, con un gran trabajo del gobierno, del Partido Socialista en particular, porque pues hemos sido valientes, y este tipo de crisis institucionales, políticas, sociales, pues solo se pueden abordar con valentía, desde luego también con talento, pero con valentía en primer lugar, y eso puede conseguir que tengamos frutos, que los frutos esperados son pues que Cataluña mire al futuro y que pasemos de una situación en la que realmente no ganó nadie, porque no ganó nadie con el proceso independentista, pasemos una situación en la que Cataluña pues pueda ser de nuevo pues motor no solo de España, sino sobre todo de la Unión Europea.
¿Hubieran sido tan valientes si no hubieran dependido de los partidos independentistas para investir a Pedro Sánchez?
Mire, el 23 de julio, nuestro país, España, votó. Y votó lo que votó. Y lo que hay, cuando hay personas que hablan de España, que tienen la osadía, ¿no? De hablar en nombre del pueblo español, bueno, pues el pueblo español no hace falta que nadie hable por ellos. Ya hablaron el 23 de julio. Y se conformó un Congreso de los Diputados que algunas personas pensaron que era una maldición aquello, ¿no? Que era imposible de gobernar, imposible de articular una mayoría. Bueno, pues lo hemos logrado. El Partido Socialista ha logrado una mayoría parlamentaria que va a hacer que el jueves Pedro Sánchez consiga la investidura y sea presidente del gobierno. Y a partir de ahí, pues como pasa tantas veces en momentos históricos, se produce una encrucijada en la que, pues de una situación muy compleja, nace una oportunidad. Y yo creo que es lo que pasó el 23 de julio. Y esa oportunidad es que hemos podido no solo enfocar esos procesos judiciales que estaban pendientes, que desde luego eran una losa para la convivencia normalizada en Cataluña, y ahí la ley de amnistía es lo que trata de abordar, y en segundo lugar también que todos los partidos catalanes, todos sin excepción, hagan política con normalidad dentro de las instituciones. Por cierto, defendiendo sus ideas. Nosotros no pedimos a nadie que renuncie a sus ideas. Respetamos a todos los grupos parlamentarios y, por supuesto, les respetamos en sus planteamientos y en sus posiciones. No le pedimos a los partidos independentistas que dejen de ser independentistas, ni le pedimos al Partido Popular que deje de ser de derechas. Pues evidentemente cada partido tiene sus ideas. De ahí nace una oportunidad, y yo creo que el presidente del gobierno lo explicó muy bien en aquella comparecencia que hizo en el Comité Federal. Hemos gestionado ese resultado electoral, que era complejo, y lo hemos convertido en una oportunidad para el futuro de Cataluña y, por tanto, del conjunto de España.
Ha utilizado 3 veces la palabra oportunidad en esta respuesta. Si esa oportunidad la hubiese tenido en lugar del PSOE, el PP, ¿usted cree que la hubiese utilizado igual que ha hecho el PSOE?
Sin ninguna duda. Pero el PP tiene un problema, y es que falta el respeto continuamente a otras fuerzas políticas. Yo le decía hace unos segundos, mire, nosotros no pedimos a nadie que renuncie a sus ideas, lo que sí hacemos es tender puentes con el de enfrente, buscar puntos de equilibrio, buscar posiciones equilibradas donde nos podamos sentir razonablemente cómodos partidos políticos diferentes. Y eso parte del respeto de la posición política, incluso del respeto personal, al contrario. El Partido Popular denigra, falta el respeto continuamente al resto de grupos parlamentarios, incluso a los que podrían ser más cercanos. Fíjese en la intervención del señor Feijóo en su debate de investidura con el PNV. Faltón, en fin, creo que realmente ahí el PP tiene un problema de concepción de la pluralidad que tiene nuestro país. Pero si el Partido Popular hubiera tenido la oportunidad, bueno, es que lo ha intentado. Y bueno, pues ha visto que no ha sido posible, pero ha habido otros momentos en la historia de la democracia de nuestro país donde lo que era una cesión insoportable cuando lo pactaba el Partido Socialista, pues se convertía en un pacto de Estado cuando lo hacía el Partido Popular, y por tanto, pues evidentemente que ellos, si hubieran podido, pues hubieran también articulado una mayoría, pero no han podido. Se han quedado, y se va a ver el próximo jueves, pues con la ultraderecha abrazados allí y solos después de que el pueblo español les diera la espalda el 23 de julio.
Ahora le preguntaré por lo que puede pasar en Madrid estos próximos días, pero ustedes hace 2 años decían que la amnistía era claramente inconstitucional porque, a diferencia de los indultos, hacía desaparecer los delitos. Y argumentaré un informe de defensa de los indultos, un documento del Ministerio de Justicia de casi 40 páginas.
Bueno, en aquellas motivaciones de los indultos, los que yo también participé, no era ministro todavía, pero también participé en el trabajo, es verdad que esa referencia es una referencia absolutamente tangencial en unos informes de 40 páginas en una línea sin mayor explicación ni mayor estudio. Y también es cierto que el debate de la legalidad, constitucionalidad de la ley de amnistía estaba muy condicionado por una proposición de ley que presentaron los partidos independentistas en el año 21 en el Congreso, que era, en mi opinión, una proposición que era claramente inconstitucional. La proposición de ley que presentamos ayer, solo hay que comparar la exposición de motivos de la proposición que presentamos ayer como Grupo Socialista con la exposición de motivos de la proposición que se presentó en el año 21, para ver las diferencias absolutamente sustanciales y de fondo que tienen una proposición y otra. Hemos estudiado con mucho detalle, con mucha profundidad, cuál es el encaje de una amnistía en nuestro sistema constitucional. Creo que la exposición de motivos, que yo humildemente recomiendo que se la lean todos nuestros oyentes para que vean hasta qué nivel de detalle hemos llegado, y podemos afirmar que cabe absolutamente en la Constitución, que no hay ninguna duda de que la amnistía es constitucional, que de hecho hay sentencias del Constitucional y del Supremo que ya lo han avalado, que el derecho internacional también lo dice, el derecho de la Unión, que hay 30 tratados internacionales que el gobierno de España ha ratificado y que por tanto forman parte del derecho español con la amnistía prevista. Hay normativa no solo estatal sino también autonómica, y por tanto yo creo que no hay ninguna duda. De hecho, ayer personas que pudieran tener alguna intranquilidad con la ley o tener alguna duda, creo que ayer era un día importante, y para nosotros lo fue, presentando la ley, que ya no se opine sobre un folio en blanco sino que exista un texto, y desde luego las opiniones que hoy se leen incluso en prensa que no es precisamente cariñosa con el gobierno y con el Partido Socialista son opiniones que reconocen que la ley es sólida, la ley es constitucional y la ley va a conseguir lo que pretende, que no es otra cosa que consolidar la nueva etapa en Cataluña y, de una vez por todas, pasar página de los peores momentos que ha vivido Cataluña y, por tanto, el resto del país.
Tengo 5 minutos, ministro, y tengo algunas preguntas que hacerle. Por ejemplo, esta ley la tiene que firmar el rey. Dan por hecho que la va a firmar.
Bueno, esta ley empieza ayer su tramitación parlamentaria, tiene que tramitarse por el Congreso y el Senado. Si se aprueba definitivamente por las Cortes Generales, la tiene que refrendar el rey y va al BOE, claro.
Y no tiene ninguna duda de que la va a firmar el rey.
Bueno, el rey cumple escrupulosamente sus funciones constitucionales y una de ellas es eso, sancionar las leyes que salen de las Cortes Generales, es decir, de la soberanía popular.
La pregunta no es baladí, entre otras cosas, porque es que esto lo he escuchado y en este, por eso digo que hay un clima que en Madrid se debe notar muchísimo, de una evidente crispación. Mañana empieza este pleno de investidura de Pedro Sánchez, el Congreso se ha blindado. ¿Tienen miedo realmente de que pueda haber un intento de asalto al Congreso?
Bueno, mire, creo que efectivamente hay discursos que son verdaderamente peligrosos. Y bueno, pues los políticos, las personas que tenemos alguna responsabilidad pública, tenemos que ser conscientes de la importancia que tienen nuestros discursos y nuestras palabras. Por supuesto que en democracia se puede y se debe discrepar, ¿no? Pero hay que tener cuidado con las cosas que se dicen y desde luego hay algunos discursos que tanto la derecha como la ultraderecha, que en esto son intercambiables. Da igual, porque las palabras que dice un dirigente de Vox las podría decir un dirigente del PP y viceversa. Son discursos, peligrosos para la convivencia. Peligrosos para la convivencia. Porque parten de falacias para intentar aterrorizar a la población, ¿no? Decirles, bueno, pues que la Constitución va a caer, España se rompe, el Estado de Derecho está en riesgo. Bueno, pues esto ya lo hemos escuchado a la derecha. Si es que llevan diciéndolo 40 años, curiosamente cada vez que hay un gobierno socialista. Y siempre lo dicen con distintos motivos, pues bien porque hay una cesión del IRPF en los tiempos de Felipe González, bien porque se negocia el fin de ETA o se aprueba el matrimonio homosexual en los tiempos de Zapatero, o ahora nosotros, que por cierto también lo escuchamos durante la pandemia, con la moción de censura, con el gobierno de coalición. Es decir, que de manera reiterada la derecha utiliza este tipo de discursos para inflamar la calle. Y luego, pues claro, se producen comportamientos absolutamente inaceptables, violentos, que se condenan en algunas ocasiones de aquella manera y en otras ocasiones con mayor contundencia. Y creo que ahí los responsables públicos tenemos una responsabilidad, que es la primera responsabilidad que tiene cualquier responsable público, que es garantizar la convivencia pacífica en su país.
En algunas de las declaraciones, incluso algunas llamadas que hemos escuchado, ¿no tendría que actuar la Fiscalía, como hizo en otros casos, que no tienen nada que ver con lo que está pasando ahora en Madrid?
Bueno, mire, yo creo que ha habido algunas declaraciones que han supuesto la apertura de expedientes. Pues, por ejemplo, estoy pensando con algunas declaraciones que ha habido por la mayoría ni por personas representativas, pero por alguna persona de la Guardia Civil, y se han abierto algunos expedientes informativos para ver cuál es, y yo no tengo ninguna duda que si hay alguna otra declaración que pueda sobrepasar los límites del derecho penal, pues que la Fiscalía abriría también las investigaciones que correspondan.
Sí, acabo. Si la ley de amnistía avanza, ¿cuándo creen que podría volver, por ejemplo, Carles Puigdemont a Cataluña?
Ayer se inicia el camino de la ley de amnistía, tiene que tener toda la tramitación parlamentaria, primero en el Congreso, luego en el Senado. Precisamente hoy hay un pleno en el Senado y lo que va a hacer la mayoría absoluta del Partido Popular es intentar ampliar el plazo del tiempo que puede el Senado estar tramitando una norma, pues simple y llanamente para boicotear la ley de amnistía, ¿no? Porque en definitiva el Partido Popular, pues bueno, pues es nostálgico de los tiempos del enfrentamiento y del conflicto, ¿no? Vive más cómodo en ese tiempo que en la nueva etapa que abrimos, que es una etapa de entendimiento, de convivencia, y es una etapa en la que los problemas se resuelven sentados en una mesa y dialogando y acordando entre diferentes. Y bueno, pues lo que hace el Partido Popular es modificar el reglamento del Senado, o intentarlo, vamos a ver si es constitucional, yo tengo alguna duda, y para tratar de dilatar la tramitación parlamentaria. ¿Cuándo puede estar aprobada? Pues depende de este tipo de factores. Sería, por mi parte, muy aventurado, ¿no?, poder decir una fecha. Pero en todo caso,
¿próximo año?
La aplicación, bueno, el próximo año yo creo que con toda seguridad. con toda seguridad, porque estamos a mediados de noviembre y, por tanto, yo considero que es casi imposible, por no decir que es imposible, que se aprobara definitivamente la ley durante este año. Y durante el siguiente año, a partir de ahí, una vez que entre en vigor la ley, vamos a ver qué recorrido judicial tiene y vamos a ver también, porque son los jueces y tribunales quienes tienen que aplicar y pronunciarse expresamente sobre la amnistía en cada caso concreto, en cada caso concreto.
Y la última, de verdad, y en este clima de crispación, ¿el Ministerio del Interior autorizará que los Mossos pueden hacer de escoltas del presidente Puigdemont en Bruselas o no?
Pues mire, he leído la noticia esta mañana. Sí. Yo creo que nadie cuestiona la seguridad de las personas y por muchas diferencias ideológicas que pueda haber, y por tanto, pues esa petición yo creo que el Ministerio del Interior la tramitará y seguro que resolverá lo que proceda.
Gracias, ministro. Solo una cosa, oiga, lo de Pedro Sánchez, usted que lo conoce mucho, ¿es suerte? ¿Es estrategia política? ¿Es aguantar? ¿Qué es exactamente?
Es todo. Pedro Sánchez es una persona muy trabajadora, muy trabajadora. Trabaja todos los días del año. Es una persona que tiene mucho talento y además, pues seguro que como todos en la vida, pues también necesitamos un poquito de suerte. El resultado es que en una situación tan compleja como la que ha vivido España en los últimos años, pues hemos tenido un líder a la altura de las circunstancias. Un líder que ha conseguido que tengamos gobiernos estables y un líder que va a conseguir la investidura el jueves y que va, por tanto, a garantizar que nuestro país siga avanzando. Por tanto, no solo suerte, sobre todo es trabajo y talento.
Muchísimas gracias. Usted es del Rayo Vallecano, me han dicho, y por tanto el sufrimiento va con usted. Por tanto,
pues, bueno, no estamos mal. No vamos como el Girona, pero no vamos mal este año. No vamos mal. El Rayo es un equipo pequeñito, pero en fin, este año estamos haciendo buena temporada.
Un abrazo y muchísimas gracias, ministro.
Hasta muy bien, gracias, y buen día.
Buen día. Tothom. Gracias a tothom. Gracias. Son las 9 y 16. Anem al trànsit. Vinga, va. No anem al trànsit.
Ocasión. El Saló del Vehicle Seminou a Fira de Barcelona us ofereix aquest espai.
Després anirem als esports, però abans al trànsit anem a comptar cotxes, com cada matí des del RAC i com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. La situació ja comença a la baixa. El punt més complicat del matí a la C58 per un accident a Sant Quirze del Vallès. Ara ja no hi ha carrils tallats, però encara hi ha 5 quilòmetres de cues entre Terrassa i el punt de l'accident. També s'han registrat dues incidències més amb l'avaria d'un camió que complica encara el pas a la ronda litoral per la zona franca a prop de l'enllaç des de la C31. També s'hi acumulen cues en tot el tram del Prat de Llobregat. I finalment, una altra avaria, en aquest cas a l'AP7 entre Castellbisbal i el Papiol en sentit nord. A la resta de la xarxa, les cues ja comencen a anar a la baixa en un matí que ha estat força complicat, encara amb cues a la B23 en sentit Barcelona, i sobretot destaquem les rondes en sentit Llobregat, quan normalment ja no n'hi hauria tanta, sobretot la ronda de dalt avui, amb molta congestió a Santa Coloma i al Nus en sentit sud, i ben bé fins al tram de Sant Gervasi amb més de 9 quilòmetres. És tot des del RAC, molt bon dia.
Ocasión, el Saló del Vehicle Seminou a Fira de Barcelona us ofereix aquest espai.
I a les 9 i 18 minuts anem als esports amb Repsol. El director esportiu del Barça, Deco, ha tancat files en Xavi Hernández i assegura que no té cap mena de dubte sobre la seva continuïtat. Ho ha dit el Tu diràs de RAC1 aquesta nit, on ahir es va fer creus que algú el qüestioni pel mal joc dels tres últims partits.
¿Cómo podemos dudar de un entrenador que primero ha sido capaz de coger un proyecto difícil en su momento, ha sido campeón de la liga? Nosotros hemos renovado a Xavi. Es que, ¿qué estamos diciendo de esto? O sea, la confianza es 100%, ¿no? 200. Ahora, ¿que queremos jugar mejor? Por supuesto.
Deco sí que ha admès que al Barça li està costant jugar bé, però ho vincula a la plaga de lesions de les últimes setmanes. També es posa en la pell de Xavi per haver dit que el soroll mediàtic afectava el rendiment de l'equip. Creu que el tècnic de Terrassa empatitza amb algun jugador en concret i que no ho va dir com un atac a la premsa.
Yo creo que el mensaje es positivo, no es un mensaje ni contra la prensa, al revés, es saber de verdad lo que es la dimensión, como he dicho antes, de este club. Pero claro, en el día a día, a veces quizás ves a un jugador que está sufriendo como entrenador, te cuesta un poco y quizás a Xavi le ha tocado un poco esto.
Deco també reconeix que vol quedar-se en Joao Félix i Joao Cancelo, però més enllà de l'estiu. El primer, recordem que Joao Félix té contracte amb l'Atlètic de Madrid, però el Cholo Simeone creu que no encaixa en el seu equip. Ho ha dit aquesta nit a la SER.
Todo lo que le pase de bueno a Joao es extraordinario para nosotros, porque si se tiene que quedar en el Barcelona, podrá ser un ingreso importante para el Atlético de Madrid, y si tiene que volver con nosotros, estamos acá 3 años esperándolo. Lo que sí está claro que a la gente del Atlético no le gusta. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos otra idiosincrasia, pero cuando vos no entendés la idiosincrasia donde estás, es muy difícil convivir. Lo mismo que yo venga a España y quiera vivir como en Argentina.
I un altre nom propi és el de Robert Lewandowski, que hi va treure ferro a l'esmoncada a la Minya Mal contra l'Alavés, diu que no cal buscar-hi tres pous al gat i que tenen bona relació. I a Girona, el director general del City Football Group, Ferran Soriano, es frega els ulls amb el lideratge de l'equip de Mitchell i no descarta somiar amb la Lliga, ho va dir ahir al Món RAC1.
Hem hagut de canviar el discurs perquè aquest ja no val. Per tenir a tothom animat, enxufat i perquè podem, ara volem quedar entre els sis primers. I si passen tres mesos més i estem al mes de març i estem on estem ara, doncs al final volem guanyar. I això és bo pel Girona i és bo per tothom.
Més coses, avui el Barça femení comença la defensa de la Champions, rep el Benfica a l'estadi Johan Cruyff a les 9 i en directe a RAC+1. I a tot això, Luis Rubiales ha fet referència a l'aplicació del 155 a Catalunya per defensar-se del petó Geni Hermoso. Rubiales ha demanat al Tribunal d'Arbitratge de l'Esport que arxivi el seu cas i, sense venir a tomb de res, en l'escrit diu que troba una coincidència capriciosa que el seu expedient tingui el número 155. Entén que són casos diferents, però alhora dona a entendre que tots dos han acabat amb sancions desproporcionades. Ho diu així literalment. Es evidente que no se pueden hacer paralelismos entre mi caso y la significancia y relevancia política que ha tenido hace unos años ese número, el 155. Després d'aquest punt hi ha un buit al text que no t'has sentit, però després afegeix Luis Rubiales. Vivimos en un estado de derecho y no es razonable torcer la interpretación legal para tratar de amparar una sanción extremadamente injusta y desproporcionada. Si encara serà independentista Rubiales.
M'encanten aquestes sabatilles.
Oi que sí? Doncs a mi m'encanten el doble.
El doble?
Esclar, perquè fins al 10 de gener, si compres en les millors marques a través de Wilet, l'app de Repsol, estalvies fins a un 40% de l'import en saldo Wilet. Multiplica per 2 el teu estalvi.
Per 2? Això s'ha d'aprofitar.
Més informació a Repsol.es.
Al Saló Ocasió les ofertes volen. Vine a la gran fira del vehicle d'ocasió. Més de 2.500 models seminous a preus imbatibles i total garantia. No perdis la teva oportunitat. T'esperem al Saló Ocasió del 22 al 26 de novembre a Fira de Barcelona.
I acabem aquests apunts aquí al Món RAC1 dient que no hi ha punt final avui al Món RAC1 perquè és tard i no vol ploure.
Al Món RAC1 amb Jordi Basté.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
9:22.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Toni Aira i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Un moment, hombre, un moment, poc a poc i bona lletra. De bo. Hola Lola, hola Joan, hola, hola Toni, hola Ot, bon hola Mònica.
Bon dia.
Així ens salvem tots plegats. Tot bé, Mònica Hernández?
Molt bé, i tu, Jordi Basté?
Doncs mira, molt bé, tant que he decidit que després de llegir avui a Jorge Fernández Díaz de la Razón...
Quines ganes, tu també.
No, ho has llegit? No, ets un tarabó. No,
em sap greu.
Home, però no, ens ho ha llegit ell.
Ja, sí,
per torturar-nos.
No m'ho ha llegit en Basté,
avui, avui diu que és molt important resar el rosari. Perquè... Sí, sí, perquè un...
Això té relació amb la fotografia de la pàgina 2
de la Vanguardia. Avui hem comentat a la redacció aquest matí que efectivament que és que la gent, hi ha gent que resava el rosari
i van estar a punt d'arribar a les mans.
Era
allà un dels vídeos que més ha viralitzat.
Perquè no anaven a l'hora.
No anaven ben coordinats segur, perquè van acabar molt fatal. Bueno. Amb una estampa berlenguiana, o no sé si sorrentinesca o què era exactament, però no perquè resisguin el rosari, Déu-nos en guard, eh? No, això no, sobretot per l'escena de resant i a la vegada
convulsionant. Però no fa cap mal resar.
No, no, per això dic que no ho deia per això, ho deia perquè estaven alhora convulsionant. No.
Jo, escolta una cosa, jo estic molt, soc molt partit, jo a vegades m'he de fustigar perquè si dius que ets creient, bueno, doncs mira, pues, no, tens un problema, que sembla com si ara siguis un problema ser creient, perquè et comparen o t'enllacen amb segons qui, i jo no m'enllaço un segons qui, però soc, tinc aquestes coses a la vida, tu què vols que et digui, que sóc creient. Ara, també miro la Messias. I quan mires la Messias, te n'adones que hi ha un ultracatolicisme, com hi ha una ultrareligiositat, que és un perill per la societat, i ja està, així com a, com a concepte.
Tot l'ultra.
Tot l'ultra, exacte.
Estic amb la Lola. Tot l'ultra és poc recomanable.
Clar. Per exemple, avui l'article del Fernández Díaz, és a dir, no per res, pot escriure el que li doni la gana, només faltaria. Ara, que el Ejército de María y los grupos universitarios católicos han convocado un rezo del Rosario por España, no passa res.
Per l'amnistia.
Sí, no passa res, però és el lloc. I llavors veig que a Madrid està com està, que he dit, escolta'm, ho hem de fer.
RAC 1. La investidura de Pedro Sánchez, minut a minut, a RAC 1. Dimecres, una edició especial del món a RAC 1 de 8 a 2 amb Jordi Basté des del Congrés dels Diputats.
Ara ja sí que es pot dir que Pedro Sánchez tornarà a ser president.
En directe, el discurs de Pedro Sánchez.
Pido también que respete al Parlamento.
Des de les 3, les rèpliques dels grups parlamentaris al versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Que todos podamos otra vez votar.
I a les 8, al 9C, l'anàlisi de la primera jornada d'investidura amb Anna Ballonest. Dijous, el món a RAC 1 torna al Congrés de 8 a 12. I a la tarda, el moment clau de la votació i l'anàlisi de tot plegat al versió RAC 1 i el 9C, amb especial atenció a les reaccions al carrer.
Acaben d'obrir 3 pots de fum als manifestants.
Dimecres i dijous, la investidura de Pedro Sánchez al detall a RAC 1 i a RAC1.cat. Perquè passi el que passi, sempre hi som.
RAC 1. Tots som 1.
Sí que tu també t'hi vas, eh? Tot bou? Tu també cap a Madrid, eh? També?
Home, és molt important.
És molt important. És molt important. Bueno, és molt important el que pot... Bueno,
ahir havia...
De moment el guió el tenim... O sigui, si tu dius què passarà, ja se sap.
Sí, quasi.
El guió està escrit. El problema és que i després poden haver-hi girs de guió.
Ahir hi havia Tucker Carlson.
No? Saps allò del Paco Morany i el Joan Pera, de les, com el deien jo, de les morcilles que li posaven?
Sí.
sempre hi ha un marge per a la improvisació, que pot fer més riure del que podria fer d'entrada. Sí, sí. Coses més rares hem vist, de coses que estaven tancades. I serà interessant veure també les explicacions de tots plegats, les intervencions, les reversions que facin tots el seu discurs o no, el Surfing USA que pugui fer el Pedro Sánchez. Avui el Félix de Bolaños n'ha fet una
mica. El ventall d'adjectius que pot fer servir el Partit Popular.
Però jo crec que el Sánchez ho té, és previsible el que farà. Ell sortirà allà i centrarà tot el seu discurs d'investidura en el pacte que ha designat amb Sumar, que són els dos partits que estan al govern, i parlarà de la rebaixa de les hores de feina, de l'increment del salari mínim i de l'increment d'impostos i tot l'altre. No hi haurà ni una sola menció i el primer cop que ho sentirem...
Hi haurà alguna menció, per favor. Evidentment que en un debat d'investidura has de plantejar què farà el teu govern.
Ja veuràs com tot el que té a veure amb l'amnistia. Vamos, jo no sóc ni Bolaño, ni treballo a Moncloa, ni crec que mai em facin una oferta laboral amb l'actual govern, ni res de tot això. Però si jo fos ells, el guió per mi seria molt clar. Jo faré un govern amb aquesta senyora de Sumar i firmat amb ella un pacte, tota la catarata de polítiques socials que aquí estan previstes, i m'esperaria a parlar de la part que per ell és realment complicada, espinosa i que li fa amb ell mateix bastanta vergonyeta, com anem veient constantment, a que vingui la intervenció del Feijóo i a que tingui que parlar amb els senyors de Bildu, amb la senyora de Junts, amb el senyor d'Esquerra, i guardaria això per després, però jo no centraria això ni ho posaria a la meva boca ni faria cap discurs d'aquesta mena, és evident.
Aviam, una cosa, un moment. Que es queden a la publicitat. Però abans, és que hi ha dues persones molt importants. Les dues són molt importants. Una entendrà que més per una altra, pels anys de coneixença que tinc d'ell. Jordi Armenteles, què tal? Bon dia.
Mític.
Ah, m'han dit que estaven a Madrid al Congrés. Espera't un moment, m'han dit, tant a Madrid, no, si vols anar-hi.
Seri són.
El problema és que jo he d'apretar el botó i no l'he apretat. I llavors m'han dit que el puc apretar i quan l'he apretat, ostres, no va. I com que jo aquí es fa de tot...
Hi ha molta gent a Madrid aquests dies.
No, és que vull preguntar-li amb el Jordi... Perdó.
Sí, concretament
un. Que estem veient el Pere Mas.
Amb el Eduard Linda. En un moment
Eduard Linda.
Hòstia, Linda.
Escolta, posa Telecinco immediatament.
Envia-li
un missatge. Ja l'he enviat jo. Dic una cosa, és una mescla...
Ara acaba de somriure com si sapigués que
l'estàs a punt de punxar. És molt important que s'allunyi de la càmera perquè sembla la rana Gustavo, així, eh? I, bueno, no li diguis la rana Gustavo.
No li dirà ningú, que va.
Aquestes càmeres són una punyeterada, perquè és que et fan... Et fan... Però... Tenim Telecinco o què?
Pots.
Sí, sí, puja, 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 puja. Puja.
Però només parla Linda, ja ens han tallat.
No, el Casqueiro del... Si Puigdemont volviese, que no tengo tan claro que vaya a volver de forma tan rápida, y el Constitucional luego revocase esta ley...
És la substituta de l'Anna Rosa.
Sí.
¿Qué pasaría con...?
Es la Ana Terradillos,
¿no? Que no li estan amb...
Es diu Ana Terradillos.
Es la que estaba a la SER, sí.
Adelante de todo esto. Muchos.
Sembla que hi ha...
Primero,
silenci.
Ese hombre, yo creo que él va... Vamos, es evidente que quiere volver. Tal y como está la situación, hay que decirlo ya de entrada, él va a volver y además no va a ser perseguido, no va a entrar en la cárcel, no va a ser detenido y hasta podría presentarse a las próximas elecciones en Cataluña. Eso es lo primero que hay que decir, ¿no? Luego dices tú, ¿qué podría hacer el Tribunal
Constitucional? Que el que vulguis. T'he guanyat una ja, eh? Vam per la segona ja, i no l'has pagat.
No, sempre jo t'he dit dos o tres vegades que t'ho pagava i m'has dit que no.
Jo et dic que les pròximes eleccions que es presenta Puigdemont és a les europees.
Ah, sí, clar.
Això segur, sí, això sí. És que són abans.
Que faran un doblet.
Jo crec, jo et dic que farà doblet, eh?
Joan López no és
aprofitat. Ah, hi ha una persona que està fent com el gos de l'R12 amb el cap.
que és la Ola García. Perdona, deia que tenia l'Armenteres i a l'Arnau Mañé d'aquí uns moments encara no tinc la... Arnau, hola Arnau, què tal, bon dia.
Hola, què tal, bon dia. L'Armenteres està venint cap al Congrés, perquè ha anat a la Moncloa també a xerrar amb Félix Bolaños. Sí.
Ui. Perquè jo li deia a l'Armenteres que l'Armenteres és, com deia José María García, de el buen comer y el mejor beber, i li dic que busqui alguna cosa que estigui bé per allà Ferraz aquesta nit, per si hem d'anar a fer. Home, esclar, que aquí, escolta'm, si sortim, sortim bé.
A Río Roses hi ha l'únic Frankfurt de Madrid com si fos un Frankfurt de Barcelona. Està allà a la vora. Que ho sapigueu.
Marxes avui? Molt bé, només coincidirem allà.
Tu també marxes?
Caram,
també. Aquí marxem tots, no quedarà ningú aquí. No quedarà ningú aquí. Oh, serà molt interessant, jo crec que serà molt.
Aquí amb el Pere Mas.
Sí? Demà a les 12 estaran Mònica Hernández i Pere Mas, perquè farem aquest programa especial des de les 8 del matí fins a les 2, des del Congrés dels Diputats demà, per raons òbvies, perquè demà el discurs sí que és important. Deixeu-me anar a la publicitat un moment i després Lotbou té declaracions, té una cosa a dir, a partir de les declaracions que ha fet el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, aquest matí al Monarracó.
Si vols, puc fer declaracions, eh?
No, solemnes. Dient que al març, segurament, al març hi haurà la llei que tiraria endavant, amb la qual cosa podria tornar l'any que ve Carles Puigdemont, i ha dit una cosa que a mi em sembla molt interessant, que és que segurament ara sí el Ministeri de l'Interior donarà l'okay perquè hi hagi Mossos que puguin traspassar la frontera en França i puguin anar a donar suport a Carles Puigdemont.
És que preocupa, eh?
Que és que sí, realment es veu que les últimes setmanes s'ha multiplicat.
Preocupa també pel Pedro Sánchez, però el Pedro Sánchez és president del govern, ho serà durant un cert temps i té una escorta i té una blindamenta.
Sí,
però
sí,
el president Puigdemont comença a ser preocupant perquè el nivell d'odi...
Els ministres ja de fa mesos, per no dir fins i tot algun any, tenen alguns problemes quan van per Madrid.
És més, m'agradaria saber qui haurà de ministres a la pròxima legislatura, però dic que si és ser ministre a la pròxima legislatura, fàcil no serà. Hi ha, per cert, algun català clarament a les travesses i que sembla que dirà que sí. Un moment.
La cultura, no?
Mm?
Viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Per això, a l'Audi Q5 Sportback S-Line els cuidem tots. Condueix-lo amb l'acabat esportiu S-Line, amb llums, màtrix LED i llantes de 19 polzades. Gaudeix-ne ara amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Aquest és el Mario, entrenant-ho com sempre. Té una mitjana de 20,6 punts, 5 rebots i 8 assistències. Crec que no em deixo res. Ah, sí, van cadira de rodes. Però això, a qui li importa? En l'esport, que el que importa, importi. Consell Superior d'Esports. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Govern d'Espanya.
Avança't al Black Friday a Elena Flelu. Una setmana amb descomptes de bogeria. Com més aviat vinguis, més descomptes en totes les muntures de totes les marques. Dilluns i dimarts, 80%. Corre, vine o reserva el teu descompte online a la Black Week d'Elena Flelu. Vegeu condicions a l'òptica.
Sabies que instal·lar plaques solars et pot ajudar a estalviar fins a un 70% a la teva factura de la llum? I això ens agrada un 100%. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somien amb el disseny. Els dies excepcionals han arribat a Roche Bobois. Cedeix a tots els teus desitjos de comoditat i disseny aprofitant preus molt atractius en totes les col·leccions de mobles, sofàs i accessoris de decoració. Els dies excepcionals de Roche Bobois són només fins al 20 de novembre. Més informació en rochebobois.com.
Pot un cava del Penedès competir amb els millors xampans i escumosos del món? El nostre Maset Nu Reserva ha estat reconegut com el millor cava i el millor vi escumós ecològic del món al Campionat Mundial de Xampans i Escumosos. Gaudiu-lo per només 12,95 comprant-lo per telèfon o a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
Des que la meva mare viu a Domus Vi Bonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vi Bonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Un 80% de les dones pateix fogots durant la menopausa. Per a combatre'ls, Arediana Sofocos és el primer suplement alimentari natural eficaç contra les calors sobtades. Una fórmula única a base d'extractes naturals i vitamines verificats per la ciència, compatible amb les teràpies hormonals substitutives. Prioritza el teu benestar i passa a l'acció. Arediana Sofocos, venda a farmàcies i a arediana.com.
Et costa dividir les teves responsabilitats laborals i personals i al mateix temps cuidar dels teus pares? No esteu sols. Sóc en Quim Masferrer i et recomano Cuideo.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
De vegades recuperar-se costa molt.
Recupera't prenent Estenolit Recuperació 3 en 1. Un vial diari d'Estenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i zinc et retorna la teva vitalitat, ànim i defenses en només 12 dies. Estenolit, de Laboratoris ERM.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
16 de setembre de 1969.
I el número de la sort, el
5.
Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El perquè de tot plegat.
Són les 9:37. Per cert, Arnau Mañé, què tal pel Congrés? Alguna novetat?
No, molt tranquil, la veritat. El que passa és que d'aquí a 20 minuts, poc més de 20 minuts, arrenca la mesa del Congrés. No hi haurà, no es debatrà la llei de l'amnistia, per tant no es qualificarà aquesta llei que tot just coneixíem ahir. Després a les 12, junta de portaveus, i el més important és que cap al migdia, cap a aquella hora, podrem escoltar declaracions de Junts per Catalunya i Esquerra. Per què és important avui? Més enllà de la llei d'amnistia, sabrem, o els podrem preguntar, com justifiquen el per què no hagin signat aquesta llei, aquesta iniciativa, aquesta proposta, que de moment només signa el Partit Socialista. Per tant, primeres declaracions de Junts i Esquerra públicament després d'aquest primer esborrany de la llei d'amnistia.
Otbou, què volies dir?
No, sobre el que dèiem abans només volia dir...
Perdó, acabo de veure Jaume Asens, que jo crec que s'ha quedat adormit a TV3 avui. Sí. Perquè ahir estava... Bueno, TV3, Televisió Espanyola, vull dir, és al·lucinant. Ahir estava aquesta nit al 324.
Li cauen les parpelles.
Sí, home, no m'estranya que li
caiguin les parpelles. Ja va dir que no vol ser ministre.
Què?
Ja va dir que no vol ser ministre.
No, hi ha algun company seu que segurament ho serà de cultura. Bueno, bé, tira, perdona.
No, no, sobre el que dèiem abans volia dir que demà és tan important, i jo no vull alimentar coses estranyes, però demà és tan important el que passarà dins del Congrés com el que passarà fora del Congrés, que és una cosa que no... almenys a Madrid no crec que hi estiguin tan acostumats amb els últims anys, aquí sí, no? Però ja no. I ahir en aquest sentit hi havia, Vox va portar Tucker Carlson, que és un periodista de la Fox,
ex-Fox,
diguem-ne, ex-Fox, sí, que sí, ex-Fox, perquè va mentir, diguem-ne, perquè van acreditar que mentia en directe i el van enganxar.
Perquè menteixen molts allà.
I que va ser un dels actors que, diguem-ne, va donar cobertura a tota la cosa aquesta de la sala del Capitoli. Dit això, sobre el que deia el Bolaños, Hi ha hagut un canvi de papers molt important que per mi és la cosa més destacada del text que sabem de la llei d'amnistia, respecte de quan Junts i el PSOE van anunciar l'acord. Allà semblava que el PSOE feia grans concessions en el relat i que Junts presumptament les faria en el contingut de l'acord polític, no? Proposant, per exemple, el referèndum a dins de la Constitució espanyola, que Jordi Sánchez, després exsecretari general de Junts, va arribar a dir en una entrevista a Radio Euskadi que ho farien amb lleialtat constitucional, etc. Però sí que el PSOE semblava que feia unes certes concessions a nivell de relat. Ahir, amb el text que vam conèixer de la llei d'amnistia, passa absolutament el contrari, i amb això té raó el ministre Bolaños, que és que el PSOE se'n surt a dir, aquesta llei serveix per defensar l'estat de dret espanyol. Espanya és un estat de dret que sempre ha protegit els drets fonamentals i els drets polítics. Això afavoreix la convivència i la integració de tots els partits polítics a dins del sistema espanyol. No parla de l'òfer. No sabem encara del cert si podrà entrar l'operació Judas, que és un dels casos de represaliats independentistes que s'obren, diguem-ne, o tenen l'expectativa d'unes condemnes més grans, no? I per tant, això és molt important, perquè l'acord polític és una cosa en què Junts per Catalunya no ha demostrat ser capaç de cobrar per avançat, però això és un text de la llei que signen tots, és a dir, això l'hauran de votar tots s'hauran de fer el càrrec d'això, no? I després, a més, passa una altra cosa, que és que furgant, quan tu vas a mirar realment quines són les renúncies que fa el PSOE en l'acord polític en termes de relat, veus que és veritat que hi ha una acceptació de certs fets, però una de les coses que ha reivindicat molt Junts per Catalunya és que es remunta el diagnòstic a les constitucions catalanes i als decrets de nova planta de 1714 i tal, i ells volen dir això no s'havia fet mai a la història i això és una gran fita i un gran avenç i tal i qual. Doncs ahir, parlant amb la Elisenda Pelosi, que s'ho havia mirat, em va dir, és que això ho diu l'Estatut de Catalunya. No l'Estatut de Catalunya que el president Maragall va enviar al Parlament, no l'Estatut de Catalunya que va retallar el Congrés. L'Estatut de Catalunya ja ha retallat pel Tribunal Constitucional l'any 2010 i sancionat pel rei d'Espanya. Ja parla del decret de nova planta i de les constitucions catalanes. Per tant, amb aquesta cosa de que el PSOE ha cedit amb el relat en el cas de l'acord polític, tampoc acaba de ser veritat, no? A banda, i ja acabo, de l'altra cosa que deia el ministre, que és aquest text és que és molt diferent de... O sigui, fins ara ens havíem oposat a l'amnistia perquè el text que havien sotmès els partits independentistes a votació a la mesa quan la Meritxell Batet ho va rebutjar, parlava de la desproporció de l'Estat, de que l'Estat ho havia fet malament, de que s'havia equivocat amb el 155, etc. En aquest text no hi ha absolutament res d'això.
La meva àvia deia que en el pecat portes la penitència, i jo crec que Pedro Sánchez el perseguirà una mica això, i ho vam tenir ahir una mostra. Jo no m'aturaré tant amb això, en diferenciar una cosa evident. Una cosa és un acord polític que subscriu Junts i el PSOE, o Junts i Esquerra, o Esquerra i el PSOE, i el PSOE amb qui hagi de pactar, i una altra cosa, una introducció, una exposició de motius amb una llei que ha de passar pel Constitucional, on evidentment no parlaran del 1714, no té res a veure, i crec que no porta que ningú renunciï a res. El que a mi em va semblar interessant és la cosa del número d'ahir que vam viure, que si això es sustenta durant tota la legislatura, veurem moments en el que el PSOE veu que es compliquen els pactes, no per les seves dificultats en assumir allò que li imposin o li demanin els independentistes, sinó els independentistes entre ells. És a dir, és obvi, i jo crec que ahir ho exposàveu, i avui encara ve a nivell de recollida de mitjans, que el que arriba, el text que arriba, sobretot ara, aquest d'amnistia, té més de Junts que del que ens va anunciar Esquerra quan van voler sortir a correcuita primers a signar un acord amb el PSOE sobre l'amnistia. I ahir vam veure com un número bastant peculiar d'Esquerra Republicana dient que necessitaven temps per mirar en lupa. Els seus experts jurídics, que suposo que seran diferents els que van revisar en lupa el delicte de malversació, que una vegada revisat, doncs després els jutges van dir que aplicarien per la part més punitiva. Jo crec que va ser obvi, que va ser aquell típic o aquella típica rebequeria de dir ara nosaltres no volem que s'emporti el trumfo Junts d'haver pactat amb el PSOE el text d'amnistia que anirà o el gruix del text d'amnistia que anirà i tenir un punt de protagonisme aquelles últimes hores, que se'n parli. amb una dinàmica que jo crec que és bastant tòxica en general. Al final, vosaltres dèieu, per què no signen al final? Bueno, això ja ha estat explicat, no? Esquerra Republicana no vol signar per aquesta lupa amb la que diuen que hi volen aplicar ara, per tenir el moment del seu minut de glòria, però és que Junts sí que volia signar, però és que el PSOE és el que diu que no, perquè al final no vol que signin ells sols. Si això es manté durant tota la legislatura, és irrespirable. Nosaltres ja ho hem respirat aquí a Catalunya. És a dir, aquest estil esgotador. Però esgotador per la part dels dos, però esgotador perquè quan és Junts el que provoca, és Junts qui té el problema. Quan ho fa Esquerra, són els dos qui té el problema, que és un relat mediàtic que s'imposa. Ara, el PSOE ha de saber que haurà de conviure amb això els anys que vulgui tenir de legislatura. No li arrendo la ganància.
Lola.
A veure, jo crec que en un pacte d'aquestes característiques tothom renuncia a coses. El que passa és que, evidentment, no ho volen reconèixer, però tothom renuncia. O sigui, el Pedro Sánchez, el PSOE, fa una renúncia bastant evident en el sentit que té un risc electoral important només el fet de ficar-se en això de l'amnistia, no? I que comporta un xoc amb el poder judicial que jo crec que tindrà conseqüències per bastants anys. O sigui, això és d'un voltatge que segurament ara no som capaços de veure, però que és important. I per part de l'independentisme, doncs, suposa un aterratge a la política més pragmàtica, que això no vol dir renunciar als objectius d'un referèndum o de la independència, però que és una renúncia respecte del discurs que s'havia fet fins ara. Que tothom faci el seu relat, això és normal. Jo crec, de tota manera, que el que estem veient és com les polítiques o l'aplicació de coses que aquí provoquen tranquil·litat, a Madrid provoquen tot el contrari. I això ens fa veure que realment una aproximació al conflicte més desapassionada i més racional és bastant complicat d'aconseguir. O sigui, poden fer tots els pactes polítics que vulguin, que són conseqüència de la conjuntura política, però que intentar aproximar-se a fons a això, ara per ara no ho veig en absolut.
Jo, senyor López Alegre. Jo intentaré guanyar-me el sou en 30 segons dient...
No m'ho diguis això, perquè dius 3 coses en dius 7. No, si tots feu
però,
igual.
No, però intentaré... Com que tothom dona per sentat que el que jo crec de la llei d'amnistia és cacacolopedopis, sí, això... m'estalvio de dir-ho, perquè així intento dir algunes coses que puguin semblar diferents.
Ha sigut honest.
I que donguin per pensar a la gent que ens escolta i a vosaltres i que, per tant, puguin ajudar. Primera...
Quan el Joan diu que donin per pensar, vol dir que vol que el Toni i jo ens barallem.
No, perdona. L'exposició de motius ja porta 30 segons.
Vull recuperar el que abans dèiem. Jo crec que...
Però no prometo que no ho faré.
Jo crec que allò de permetre que el Puigdemont pugui tornar, segons entrevista que ara li feies al Bolaño...
Bolaños.
El mes de març és un bombó enverinat i és un regal trampa perquè permet a Puigdemont ser candidat efectivament a les eleccions europees, per ser-ho després a les eleccions autonòmiques, i crec que el que el PSC i el PSOE esperen amb candeletes és una lluita fratricida entre Puigdemont i Junqueras com a candidats a la Generalitat, i crec que l'estratègia a la que fien tot els socialistes és com que aquests es mataran entre ells, nosaltres estarem tranquils. I crec que aquí, per tant, hi ha un regal enverinat. El segon és que jo crec que la pregunta fonamental, i és la penúltima cosa que dic, la qüestió fonamental és... Ja hi ha l'amnistia, tot això ja està, ja sembla que ho haguem d'assumir. La qüestió és, i què passarà durant la legislatura? O sigui, aquesta idea... Sí, però aquí hi ha la qüestió fonamental, o sigui, què més està en condicions de poder entregar al Partit Socialista? Perquè, clar, quan va haver-hi el tema de lo de la despenalització dels canvis del Codi Penal i la supressió de la sedició semblava, i els indults, semblava que això era el màxim al que podia arribar el Partit Socialista. Ara, amb la llei d'amnistia, sembla que això és el màxim al que podia arribar el Partit Socialista, però en realitat Puigdemont ho ha dit clar, escolti, tot això depèn de com vostès es portin, entre cometes, durant la legislatura. Per tant, la qüestió clau és què més pot arribar a passar? I una darrera cosa que ha dit la Lola, que a mi em sembla realment interessant, que és el tema de la topada entre poders. Quan diem que el poder legislatiu i el poder judicial són dos poders separats, és veritat, però no és del tot cert. El poder polític té la capacitat de fer lleis i, per tant, és un poder que està per sobre del poder judicial. I el paper que li toca al poder judicial és el d'aplicar e interpretar les lleis que ha fet el poder polític. Què és el que està passant aquests dies? Aquests dies el poder polític, que ja està per sobre del poder judicial, a sobre li ha dit al poder judicial: vostè a partir d'ara no té cap capacitat d'interpretació, ho tinc jo. Per exemple, la llei d'amnistia diu: no es podrà recórrer això, no tindrà efectes suspensius, cosa que per cert sí que ho té Europa. I és en aquí on ve la topada, i és en aquí on jo crec que realment hi ha el risc democràtic. Hi ha el risc democràtic. Quan tu fiques tots els topalls a qui té que interpretar les lleis que tu fas i el deixes desarmat. Aquest és el risc de la baixa qualitat democràtica que podem tenir en el futur.
Puc dir una cosa, Basté?
Després de la publicitat.
Els jutges ja s'havien posat en guerra abans de conèixer el contingut de la llei i aquest punt concret que tu dius. Per tant, efectivament, el poder polític té una capacitat per introduir-se en el poder judicial importantíssima, entre altres coses perquè...
Fa les lleis.
Perquè fa les lleis
i
perquè nomena l'alta judicatura. I crec que això el Partit Popular, per exemple, ho sap bastant bé. O sigui, els nomenaments acaben...
I el PSOE també,
però com que els que estan ara provenen de l' època del Partit Popular... Que...
O constitucional, no?
No, el constitucional no, però és que el constitucional no és un poder judicial tal. Però el Suprem i el Consejo del Poder Judicial és evident que sí. I com que no es renoven perquè hi ha un partit que no vol renovar-lo, doncs, efectivament, el Poder Judicial, d'alguna manera, està massa influït pel poder polític. Però això era abans de la llei d'amnistia, bastant abans de la llei d'amnistia.
Intervingut de dalt a baix i pels dos. És a dir, una altra cosa és que pels dos grans, sobretot, però per no dir que el PP en els últims temps, ja ho va dir, és a dir, controla les... com es diu, sales...
És que el presentador ha dit, anem a la publicitat i s'ho han passat pel forro.
Anàvem a la publi.
S'ho han passat pel forro. L'única que ha respectat aquí les ordres de l'Excel Basté ha estat jo.
Ui, ella!
Home, he dit, puc intervenir, m'ha dit, després de la publicitat. I he callat, i heu començat els tres aquí.
Però no l'has escoltat, que ha dit que no, després.
Her director està a punt de col·lapsar.
A més, ha intervingut la sotsdirectora de La Vanguardia i això, com ho atures? És a dir, clar.
No, perdona. 8 minuts a les 10.
RAC 1.
Amb cara i ulls, amb nom propi i molta entrega. Amb cara i ulls i un somriure, que som del barri i ens agrada veure't. Amb cara i ulls per aconsellar-te, guardar-te la compra i acabar amb un... A reveure! Amb cara i ulls t'esperem al lloc de sempre. Tria Barcelona. Tria comerços, restaurants i mercats amb cara i ulls. Ajuntament de Barcelona.
Mama, no sé si comprar un rentaplats que duri molt o un que duri poc. Què t'he dit sempre? El rentaplats que duri.
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys... Miele, esclar. Aprofita el descompte del 15% a Miele Premium Days fins al 19 de novembre.
Ven y vive la experiencia. Del 14 al 17 de noviembre llega CIR, Salón Internacional de la Climatización y Refrigeración.
Únete a la Feria de las Instalaciones Térmicas Sostenibles. Amplía tus contactos y descubre todas las novedades.
Entra en ifema.es y adquiere tu pase.
IFEMA Madrid. Siente la inspiración.
Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai amb plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Aprofita l'oferta d'aquest mes amb plats de dutxa i mampares. Vine a General de Llar i Ambient, Avinguda Paral·lel, número 192, Barcelona.
Professionalíssim, preparadíssim, de confiança i competentíssim.
Si ets un professional de la reforma, instal·lacions o millores a la llar, a Habitissimo hi ha 5 milions de llars que et necessiten, amb més de 40.000 peticions cada mes. Registra't ara mateix a Habitissimo.es, la plataforma líder per fer créixer el teu negoci.
És Habitissimo, on has d'estar.
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 9 al 20 de novembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Potser tècnicament avui és més dimarts que divendres, però si aprofites i vens a l'FNAC a comprar un nou tocadiscos, muntaràs una festa que ni un divendres al karaoke del barri. Aquest mes cada dia pot ser molt Friday. Per això a l'FNAC tenim un munt de descomptes en cultura i tecnologia perquè visquis totalment a l'estil Friday. Et falta FNAC.es.
Soc en Quim Masferrer i com tu vull el millor pels meus pares. Per això confio en Cuideo, la solució d'atenció domiciliària de referència per a gent gran. Cuideo, atenció domiciliària de qualitat.
La terra s'asseca, els boscos cremen, els rius es desborden i els pols es desgelen. Necessites més motius per fer el pas i lluitar contra el canvi climàtic?
Ha arribat l'hora que tots posem el nostre gra de sorra i ajudem el medi ambient frenant junts les emissions de CO2. Canvia't a energies renovables. Truca al 900 906 807 i ajuda'ns a combatre el canvi climàtic amb l'energia renovable de Barcelona Energia, la comercialitzadora elèctrica pública de l'àrea metropolitana.
Barcelona Energia, 100% renovable. 100% honesta.
A Feubert celebrem el nostre Black Month. Celebrem que som més verds i que ja treballem amb totes les gammes de vehicles elèctrics. Suma't a la festa i aconsegueix fins a 80 euros de descompte en pneumàtics Hankook. Perquè et moguis com et moguis, ens movem amb tu.
Excelentia presenta dues òperes al Palau de la Música Catalana. El dia 7 de desembre, La Bohème de Puccini, i el 9 de gener, Aïda de Verdi. Dues de les òperes més famoses de la història de la música. Venda d'entrades a les taquilles i a palaumusica.cat. La Bohème i Aïda. Música de qualitat amb Excelentia.
Doncs a veure, he d'anar a la fruiteria a recollir l'abric que em vaig comprar. Ah, i ahir es van trencar dues copes, però m'aproparé en un moment a Ikea per comprar-ne de noves.
A Ikea continuem treballant cada dia per ser més a prop teu que mai. Amb 6 botigues, 7 punts de recollida, Ikea.es, l'app i la nostra venda telefònica. T'esperem a Ikea Barcelona.
RAC 1, tots som 1.
El per què de tot plegat.
Aviam, dues notícies d'última hora. Per la primera, que el Ministeri de l'Interior ha suspès de sou i feina tres guàrdies civils pels seus missatges contra l'amnistia. Dos d'ells són el president i el vicepresident de l'Associació Pro Guàrdia Civil, una associació minoritària però amb implantació entre els comandaments. Divendres van fer un comunicat dient que estaven dispuestos a derramar hasta la última gota de sangre en defensa de la soberania d'Espanya i de la Constitució. L'altre guàrdia civil suspès de sou i feina és el portaveu de Jucil, Agustín Leal. El motiu és una entrevista al diari El Mundo, on deia fa 15 dies: hemos jurado defender la Constitución y alguien quiere convertirla en papel mojado. L'amnistia vulnera el principio de igualdad ante la ley y de concederla ya no seríamos iguales todos los ciudadanos. Es gravísimo, dejaríamos de ser un estado de derecho y comenzaría la descomposición de nuestra democracia. L'altra notícia és que, si us heu de moure aquest matí per Barcelona, santa paciència, mireu de buscar alternatives si podeu, perquè des de fa una estona la línia 3 del metro està tallada entre Passeig de Gràcia i la Vall d'Hebron. El motiu és un problema a la catenària. S'ha habilitat un servei d'autobusos per fer aquest trajecte. I aviso que falten 2 minuts i mig perquè siguin les 2 del matí i es posin a la venda les entrades del concert de Bruce Springsteen a Barcelona. Acabarà. Que ja aviso que, bueno, ja podria sortir al pròxim disc de la Marató, perquè és que, com ve a Barcelona, pot gravar-lo quan vulgui. Perquè...
Veus com tenia raó l'altre dia quan ho van anunciar en directe, que era una maniobra de propaganda de l'amnistia, el concert de Bruce Springsteen?
Jo cada vegada, de debò, tinc més com a... Faré una imatge de l'Otbou i la posaré al capçal del llit. Perquè, en veritat, tot això... Bueno, i espera que ara hi haurà un segon concert, estimat.
Ai, calli.
I aquell poble d'Àvila, o de no sé on, al final hi va o no?
Qui?
El Springsteen, que hi ha un poble d'Àvila que li ha escrit una carta dient que per què no va tocar allà.
T'imagines? Bueno, ja, on era? Mònica.
Si jo volia parlar, respectant els torns, estic d'acord amb el que deia el Toni Aire, que hi haurà una cursa constant entre l'independentisme a Madrid i que Pedro Sánchez haurà d'anar pactant amb el sobiranisme, també amb el bloc de progrés, però hi ha una cosa, Toni, que ens has colat sempre a la falca juntaire. Per què has dit? Home, el paper d'Esquerra d'ahir, home, sí, l'has titllat de numeret, de rebequeria, has dit afany de protagonisme. Estic d'acord que hi ha una certa teatralització, gesticulació de tothom, però i Esquerra el que va dir és: nosaltres firmem un acord i l'endemà apareix el senyor Manuel García Castillo, que el jutge que implica amb aquella interlocutòria que acusa a Marta Rovira d'errorisme pel tema del tsunami, el Francesc mort i tot això. Llavors, home, jo crec que parlar de rebequeria podríem dir el mateix de Junts, quan la setmana passada també allarguen el temps l'acord després de la fotografia de Junqueras i Bolaños.
Home, jo per dir això, que la rebequeria...
Has dit numeret i rebequeria?
Sí, sí, però bueno, com tant els altres apel·latius que es fan aquí...
Sí, però sempre ho dius d'uns i no dels altres.
No, no, doncs això tant de bo te fixis en tothom també, perquè tu sembla que només et fixes en un i no en els altres. Perquè entre altres coses, jo el que he apuntat aquí ha sigut... Que... Home, és que realment m'ha semblat molt fora de lloc. Entre altres coses, perquè si jo hi parlo de rebequeria, com parleu de rebequeria de tantes altres coses, ahir és evident, i després això m'ho pots argumentar o contraargumentar, és simplement que no ha lugar. És a dir, ahir tothom va revisar aquest text. Aquest text va revisat de prèvies. Aquest text passarà pel Congrés dels Diputats i tindrà esmenes. Per tant, crec que és una visió com la que pot tenir qualsevol altre que està aquí, legítima, i no cal etiquetar-la, de dir que això jo considero que és una rebequeria. Com s'ha dit mil vegades de Junts, i tu no t'hi has fixat, com s'ha dit del PSOE, com s'ha dit dels socialistes o de qui sigui.